t'ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Les 9, és hora de començar ja la tertúlia. Salvador Cardús, Joan Tàpia, Jaume Roures i Marc Jiménez. Senyores, senyors, bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Hem de començar per aquesta notícia de l'alliberament d'Ingrid Betancourt, que és una d'aquestes notícies de caràcter internacional que en el moment que es produeix, segurament quan va succeir fa 6 i mig, doncs la vàrem considerar una notícia d'un segrest més, però després la personalitat de la segrestada i sobretot el llarg captiveri la van convertir, a més amb les seves ramificacions internacionals, l'interès del president Sarkozy, el drama dels fills, tot plegat en una d'aquestes notícies que ja no t'abandona i per tant avui el seu alliberament és una notícia de caràcter global, d'aquella que obre els noticiaris de tot el món. No sé com els arriba, com els interpel·la, com
ho noten? Aquest matí, quan heu posat... això que vas dir ahir, que molta gent feia la dutxa amb vosaltres, aquest matí, quan estava a la dutxa, estava sentint els talls que posàveu de veu de la Betancourt, i realment se posa la pell de gallina de l'interès d'aquesta noia després de 6 anys a la selva. I, a més, crec que a l'alliberament... És una victòria molt, molt contundent d'Uribe. És un punt molt gran, perquè si no recordo malament, en els últims mesos els fills de Betancourt havien estat criticant l'apatia d'Uribe i la intervenció d'Uribe, matar Raúl Reyes com una obstrucció i un menyspreu cap a la guerrilla, cap als rehens, als detinguts, als hostatges de la guerrilla. I realment, pel que hem pogut conèixer en aquestes poques hores, l'alliberament de Betancourt és fruit d'una llarga operació que ha anat tinguent cops petits i que així com amb l'alliberament de Clara Rojas vam veure el Hugo Chávez amb aquella fanfàrria, i va ser, diguéssim, com un cop a Uribe per la mediació que havia fet Chávez, això s'ha girat la truita, i amb la situació complicada que hi ha en aquella zona ha donat una gran victòria política i també molt, molt simbòlica pel president colombià.
Recordo ràpidament els esdeveniments. Aquesta matinada s'ha sabut que ja feia més d'un any que hi havia militars colombians infiltrats a la guerrilla. Aquests infiltrats, guerrillers infiltrats, han fet creure als guerrillers de debò que havien d'agrupar 15 presoners i emportar-se'ls a un punt del país perquè hi havia una missió internacional que volia verificar el seu estat de salut. Aleshores ha aparegut un helicòpter que s'havia d'emportar els 15 segrestats, que aparentment era de la guerrilla, però en realitat era de l'exèrcit. Els han fet pujar a l'helicòpter amb una operació que ha durat 22 minuts, segons el general que ha dirigit l'operació, els 22 minuts més llargs de la seva vida. I aleshores, allà, els guerrillers de debò que hi havia armats, els han dit no, heu de deixar les armes perquè anem a veure una missió internacional i hem d'anar desarmats. A partir d'aquell moment, l'helicòpter s'ha enlairat i s'ha anat en proa cap a Bogotà amb les 15 persones alliberades, que són Ingrid Betancourt, 11 militars colombians i 3 funcionaris nord-americans que sembla que estaven adscrits al Pentàgon. Per això, avui, Álvaro Uribe s'ha penjat una medalla, la mateixa Ingrid Betancourt deia al peu de l'avió, que es tractava d'una operació sense precedents per la brillantor, perquè no s'ha disparat un tret, perquè no s'ha ferit ningú després de tant temps de parlar-ne. És d'aquelles notícies de caràcter global que, òbviament, impacten el propi país. Per començar, així el narrava Ràdio Caracol.
Extra, extra, cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¿Tienes la grabación? Estas son las primeras declaraciones, muchísima atención, Colombia, de Ingrid Betancourt en libertad.
Ves l'emoció de tot periodista quan té la notícia. M'ha recordat aquell col·lega de Ràdio Nacional d'Espanya que no podia respirar perquè havia corregut pel passadís al moment d'anunciar que havien legalitzat el Partit Comunista d'Espanya l'any 1977, no? Cardús.
Bé, no, jo l'únic que puc dir és que en el pla humà em sembla una magnífica notícia, no cal dir-ho. Jo crec que, a més, aquesta és la dimensió que més impacta. La gent de política internacional no hi entenem gaire, i per tant el que és emocionant és veure això, que una persona que ha estat 6 o 7 anys diguem, presonera, és alliberada i a més, com deies, mare, en una situació de salut considerable, diguem, tant en el de salut psíquica, diguem, a l'hora de parlar, com també de física, diguem. Les imatges que en teníem era d'una situació molt més precària i, per tant, diguem, és doble alegria. Des del punt de vista polític, confesso que no ho sé valorar. Jo no sé quin paper ha tingut França en aquest alliberament, si se li ha escapat dels dits, diguem, en el Sarkozy, el protagonisme que havia volgut tenir o no, o ha estat, diguem, en bona part gràcies a la seva insistència que això s'ha pogut acabar d'aquesta manera. No sé si això significa un cop important a les FARC o no. No sé si a partir d'aquests moments es pot dir que vindrà un moment de decadència, que pot ser que ja hagués començat amb la mort d'alguns dels dirigents. I res més, des del punt de vista militar, realment és pel·liculero. No sé si en aquest helicòpter hi anava l'Oliver Stone, em sembla que ja era el que havia d'anar en aquella altra missió a filmar l'alliberament, no?
El cap de l'operació ha dit, ha sigut un rescat de pel·lícula, per això.
Llavors, jo no sé si ja hi eren les càmeres o no amb aquest mateix helicòpter.
Segur que hi havia càmeres. Sí,
però, i segur que tenen pel·lícula d'aquí.
Segur.
No, fins que no s'estreni, la pel·lícula, no.
No, però segur, no, avui dia, això ho veus a vegades quan la policia assalta el domicili d'uns delinqüents, no?, que tot ho filmen. No? Després t'ho ensenyen, si ha sortit bé, esclar, si ha sortit bé. Roures.
No, bé, des del punt de vista polític, jo crec que el que corrobora això és la descomposició de les FARC, que és un procés penós, llarg, costós, i com es demostra des de fa temps, doncs, amb aquest procés de descomposició, doncs, fàcilment infiltrable, no? Perquè a part d'aquesta operació més de cinema, doncs, me'n recordo l'últim any així, no? El fill de la Clara Rojas, no? Mm-hmm. Allò que sortia un general que deia, no, el nen aquest ha estat al lloc des de fa tant temps i tal i qual, mentre ells mercadejaven amb on estava el crio i totes les últimes operacions, l'atac a la frontera d'Equador amb un campament important.
Que va matar ells, el número 2 aleshores.
Sí, i després ells van anunciar la mort del tiro fijo, no? Això va anunciar d'allò, vull dir que evidentment...
Durien a ser filtrats per tot arreu.
Sí, saben com estan i això forma part d'aquest procés de descomposició que quan més aviat s'acabi millor, no? Fins i tot estan... Sí, jo tan malament que jo crec que el Chávez fa un mes i mig va fer ja n'hi ha prou.
No, és que és curiós perquè aquesta matinada Washington, Caracas, Madrid, París han mostrat la seva alegria per un mateix fet, no?
Sí. I després, des del punt de vista polític també, jo espero que l'Uribe no aprofiti això per aquesta mena de cop d'estat encobert que està duent a terme després de que el Tribunal Suprem hagi dit que s'han de repetir les eleccions, amb les quals va renovar il·legalment, segons el Tribunal Suprem de Colòmbia, el seu mandat, i l'última cosa que voldria subratllar és l'actitud durant tots aquests anys dels fills de la Betancourt, no? Perquè després de 7 anys fora, per tant, l'edat dels nanos tampoc era massa alta, però han tingut una actitud de lluita i una fermesa de coco important, i això sempre m'ha sorprès i m'ha sobtat, més enllà de que no hi ha manera als pobres de que es puguin despenjar del Sarkozy, perquè on surten els nens, veus el Sarkozy allí fent senyals pel darrere, no?
Home, Tàpia. Jo crec que aquí hi ha un fet important que no ens donem prou compte, però evidentment me n'alegro molt de la liberació de la Ingrid Betancourt, però hi ha una quantitat de presoners colombians
encara,
no tenen la sort de ser mig francesos i que per tant estan oblidats, o sigui, això... que és com el registre de Brey fa molts anys, no? O sigui, quan un francès o un mig francès està sequestrat, això adquireix una categoria extraordinària, no? I bueno, hi ha molta gent que està amb la Ingrid Betancourt i es parla molt menys, no? Primer, després estic molt d'acord amb en Robles, que és la descomposició de les FARC, però això és conseqüència de que malgrat tot l'estat colombià funciona, malgrat tot, o sigui, i podem criticar l'estat colombià tot el que vulguem, però està guanyant una guerra allà perquè hi ha un president que té un instint de mantindre el combat i de no cedir a les demagogies del Hugo Chávez, etc. Jo crec que això és una derrota del Chávez, evidentment. No, la seva intenció de posar-se com mitjancer entre un govern legítim i una guerrilla pues, va fracassar, i ara es demostra que aquest estat legítim pot guanyar la guerrilla. I també és una mica dir, bueno, escolti, el senyor Sarkozy, en el fons, volia convertir la Ingrid Betancourt en un tema de política interior francesa, d'èxit electoral francès. Bueno, tampoc ho ha aconseguit. Em dona la sensació que és una bona notícia, perquè vol dir que, malgrat totes les dificultats, hi ha alguns estats d'Amèrica del Sud que funcionen una mica. I després podem criticar, evidentment, moltes coses d'aquests estats, però funcionen una mica.
Deixi'm que saludi la Laura Duran, la Unitat Mòbil, amb Josep Forç. Laura, bon dia.
Hola, bon dia, Antoni.
Has parlat amb colombians que resideixen a Catalunya aquest matí, no?
Sí, he estat des de primera hora a la cua de la porta del Consolat de Colòmbia esperant que obrissin a les 9, que ara molts ja han entrat, alguns han de fer tràmits, gestions, consultes burocràtiques, etc. Els hem demanat què pensaven de l'alliberament d'Ingrid Betancourt i d'aquests 14 hostatges. Tothom estava al cas de la notícia, tot i que va ser ahir a la nit, avui tothom estava informat. En general, contents, però bastant convençuts que la guerrilla no s'aturarà i que el procés de pau és encara molt difícil.
Paz en Colòmbia con esta guerrilla que busca bienestar es para ellos muy duro. Porque no es bienestar para un pueblo, como lo dicen, es para ellos. Es un conflicto armado entre gobierno y pues, que ellos acaben con ellos. Pero eso no se va a ver, eso no se va a ver. Por la corrupción no se ve.
Bueno, proceso de paz lo puede haber ahora, pero igual va a continuar la guerra, digo yo. Sí, porque eso es un esquema en que el gobierno todavía como que le queda un poquito grande. Y no creo que nunca se acabe la guerrilla, no creo.
Pero si la han dejado libre, pues mira, por lo menos ya es una esperanza que el país tenga una oportunidad para tener la paz con la FARC y eso. A ver qué pasa.
Estoy feliz y todos los que han salido y liberados. Incluso esta mañana vi la noticia que me dio ganas de llorar, mejor dicho, contentísima.
Ja ho veus, contents, però convençuts que el procés de pau encara pot ser bastant difícil. Aprofitant la notícia també que els estrangers no comunitaris podrien votar aviat si ho aprova el Congrés, els he demanat que em diguessin si els feia il·lusió pensar que podrien dir-hi la seva a les urnes aviat i que això, doncs, podrien votar. M'han dit que sí, perquè la majoria d'ells m'han dit que tenen molt clar qui votarien, tot i que no m'han dit cap d'ells al partit, però tots tenen molt clar que sí, doncs, que tenen decidit qui és el millor candidat, doncs, a les municipals, a les eleccions municipals, que serien les pròximes en què possiblement podrien votar. O sigui que aquesta també ha estat una bona notícia per ells aquest matí.
Excel·lent, gràcies, Laura Duran. Bon dia, Unitat Mòbil, amb la Laura Duran i el Josep Forns. Haig de dir també una informació de servei. Truquen des de fa molts minuts, molts oients dient que estan absolutament aturats a la C-17 a l'alçada d'Aigua Freda. Hi deu haver hagut algun accident perquè un comunicant, per exemple, diu que els conductors estan caminant i fumant. O sigui, que vol dir que això, que ja quan ja encens la cigarreta i et poses a caminar al costat del cotxe, vol dir que ja saps que n'hi ha per estona. Mirarem de saber exactament què és el que ha passat i quina previsió pot haver-hi de desllorigar aquesta situació de col·lapse. I pel que fa a Ingrid Betancourt, alguns oients es pregunten que com és que era també francesa. Aviam, ella era filla d'un ministre d'Educació i d'una dona que va ser també diputada, però que havia sigut reina de bellesa al seu país, a Bogotà, a Colòmbia. Per tant, filla de colombians. Però havia estudiat al Liceu Francès de Bogotà, després se'n va anar a París a estudiar ciències polítiques i allà es va casar amb un francès, amb un diplomàtic, Fabrice Deloitte. Es van casar el 81, es van separar el 90 i d'aquest matrimoni van tenir dos fills, Melanie i Lorenzo, que són els dos que avui hem vist apareguts amb Nicolas Sarkozy a la roda de premsa. No sé si alguna cosa més sobre això.
Una cosa destacada de Betancourt i del que net llegint deia durant aquests anys, doncs, que s'ha fet el seguiment des que estava segrestada, és el perfil d'aquestes persones com la Betancourt, que estava a París en el seu moment i era una persona, doncs, que tenia totes les comoditats perquè, és a dir, era d'un nivell benestant. I destacar el fet que se'n va anar a Colòmbia i es va posar, diguéssim, a la gola del llop a treballar i a enfrontar-se amb debats amb gent de les FARC, que després la van capturar. Si busqueu a YouTube, trobareu vídeos de la Betancourt d'abans d'estar en captiveri, i realment és una noia d'una personalitat
molt forta i molt
admirable. I l'altra cosa que volia dir, que comentava el Roures, el tema dels fills.
Tens una mica d'enrere, sisplau.
La fortalesa que ha tingut en les fills ha sigut, doncs, una lluita molt emotiva i molt digna d'admirar.
Una nota humana. Quan li han preguntat aquest matí, es veu que és el que més li sobtava de tornar a ser en llibertat, diu que puguis tancar la porta quan vas al lavabo. Imagineu-vos la situació amb la que ha hagut de fer les seves necessitats a la selva durant tot aquest temps, no? 7 quilòmetres de cua a la C-17, ens diuen, i gent asseguda a la mitjana. Un oient que ha passat per aigua freda fa una hora ens diu que el motiu és una topada entre dos camions. Estem mirant de recopilar tota la informació, naturalment de caràcter oficial. 9 i 14 minuts, de seguida tornem.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
A Roma o a Florència?
El que tenim clar és que hi anem amb Grimaldi.
Per què es viatja amb tots els luxes d'un creuer? Des de 29 euros.
Discoteca, piscina, casino... I a més et pots emportar el cotxe i descobrir Itàlia al teu aire.
Si reserves amb Grimaldi un camarot per 4 persones, només en paguen dues.
Informa't al 902-531-333 o a grimaldi-lines.com.
Ai! Fenistil Gel, amb efecte refrescant, calma ràpidament la picor i la irritació de les picades de mosquit. Fenistil Gel, amb maleat de dimetindè. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Novartis Consumer Health.
Aquest estiu, sent Lleida. Viu el paradís del turisme rural. Contempla la màgia de la natura i escolta el silenci. Assaboreix la bona cuina i contagia't de tota l'emoció del turisme actiu.
De la muntanya a la plana, gaudeix Lleida amb els cinc sentits.
Ara Lleida, tan i tan a prop. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Ja sóc aquí.
Ho has comprat tot?
Crec que sí. A veure, la llet, l'oli, la fruita, els tomàquets...
I el pollastre?
Sí, espera. El tinc a la butxaca del pantaló.
Porta la compra a casa com vulguis, però deixa les bosses de plàstic i reutilitza. Ara, a bon preu, Esclat i Orangutan, et donem el valor de la bossa que no agafis.
Carles canvia, Carles repara.
Ricard. Tècnic de Carglass.
Sabies que l'estiu conduïm un impacte al parabrisa és com jugar a la ruleta russa? Com aquest client, portava un impacte. Deixa el cotxe al sol, el vidre arriba als 80 graus, augmenta la tensió a l'impacte i amb el fred del climatitzador, crac! Adeu vidre. Li han canviat ràpidament, però hauria pogut mantenir la bonificació de l'assegurança si hagués vingut abans a Carglass. Perquè quan un impacte és inferior a una moneda de 2 euros, el podem reparar en menys de mitja hora, injectant la nostra resina transparent i sense desmuntar el vidre.
Un impacte o el parabrisa trencat? Entra ara a Carglass Ponés o truca al 902-33-33-58. Carglass, 902-33-33-58.
Carglass canvia, Carglass repara.
Anna Belén, Víctor Manuel. Junts a la seva nova gira, Junts amb el País. Gaudeix d'aquests dos talents en una selecció de luxe. Una col·lecció de llibres CD amb totes les seves cançons, les anècdotes i els secrets. Diumenge, dos lliuraments al preu d'un. Mucho más que dos. Volums 1 i 2 per només 7,95 amb el País.
A l'estiu, tornen les rebaixes de sofàs i butaques a Masterpiel.
Descomptes de fins al 40% en conjunts d'exposició.
Disposem d'ofertes i promocions.
Sofà de 3 places de pell de vaca amb 1,8 mil·límetres de gruix, respatller abatible i diferents colors per només 1.375 euros.
Masterpiel, Via Augusta 184, Rocafort 151, Comte d'Urgell 41 i Joan Güell 228 al costat del Corte Inglés de la Diagonal.
Les urnes han de tornar a parlar a Can Barça. Aquest diumenge se celebra al Camp Nou el vot de censura a la Junta actual. Catalunya Ràdio té a punt un desplegament informatiu per seguir de prop la jornada de votació. De 9 del matí a 9 del vespre, connexions en tots els butlletins horaris. També emissió des del Camp Nou dels programes Tot gira migdia i a partir de les 4 de la tarda i fins a la mitjanit, també del Tot gira amb Marc Negre. Un cop tancades les urnes, seguiment de l'escrutini. I a les 9 en punt ja us podrem oferir el resultat provisional de l'enquesta encarregada a Ipso Eco Consulting conjuntament amb TV3. Aquest diumenge, pas a pas, una jornada decisiva sobre el futur del Futbol Club Barcelona a Catalunya Ràdio.
Els oients de la C-17, que sàpiguen que no els deixarem de petja. L'accident ha estat a Ceba, al quilòmetre 43. Hi ha dos turismes implicats, hi ha un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Això s'ha sentit Barcelona. L'accident s'ha produït a les 9:01. Per tant, fa 18 minuts. I sembla que la cosa, de moment, va per llarg. O sigui que suposo que continuaran drets, caminant i fumant els que tinguin a bé. Una passada molt ràpida per la nostra unitat mòbil a Igualada, perquè... Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Al final t'ha salvat el vent, eh?
Sí, tothom està trist i pensant si demà es tornarà a convocar la premsa, i jo pensava ja que m'ho estalviava, però ara la cap de premsa em convocava demà una altra vegada i per tant tens l'última decisió de dir si demà a les 7 del matí vols que tornis
aquí.
Les
coses que es comencen s'han d'acabar.
Ja.
Almenys és el que he dit als meus fills. És, o sigui que...
és la primera vegada en 12 anys que fa que existeix el festival que s'anul·la el vol de premsa.
Eren 60 globus que s'havien d'enlairar i nosaltres hi posaríem una persona en una de les cistelles, era la Núria Coll, ens semblava que era un exercici radiofònic d'aquests que en diuen estiuenc i refrescant. Alguna cosa més, Núria?
Re, tinc l'Àngel amb mi, l'Àngel Aguirre, un dels organitzadors, que només fer-li la pregunta del per què no ens hem enlairat, i és: Àngel, bon dia, perquè fa massa vent, però el problema no és volar, volar sí que hauríem pogut volar, el problema era aterrar, oi?
Sí, bé, amb el globus sempre enlairar-se és més fàcil que aterrar, el vent ha anat augmentant, ens ha passat aquest núvol amb quatre gotetes i això ens ha impedit el vol, malauradament.
La prova l'heu fet amb un globus petit.
Sí, el globus sonda, que en diem, que és el que ens marca una mica els vents a més alçades, a part de la superfície, i augmentava, hem decidit per seguretat i pels com estan els conreus també, doncs millor cancel·lar la prova.
Què els passa als conreus? També era un problema afegit, això.
Bé, aquest any en especial, perquè les dates ja les triem quan la meteorologia és més bona, però justament aquest any, per les pluges que hem tingut al maig, que han sigut molt beneficioses per a altres temes, doncs els pagesos no han segat encara ara, se'ls ha retardat la collita, i això fa que hi hagi molt menys camps segats, que són els nostres camps d'aterratge, diguem, no? I com que n'hi ha pocs i amb vent es dificulta, hem pensat millor cancel·lar, també, per evitar això.
Doncs res, l'Àngel és el pilot, Antoni, del Globus Llebre, que es diu, quan hi ha el seu s'enlaire, i per tant... nosaltres també anàvem a dins, ens haguéssim enlairat, ho haguéssim fet els 59 restants.
Doncs vinga,
s'intentarà demà.
Quedeu per demà, eh?
Val.
Gràcies, Núria, bon dia.
Bon dia.
L'avió que trasllada els familiars d'Ingrid Betancourt i ha sortit de París, i viatja també el ministre d'Exteriors, Bernard Kouchner, segons que acabem de saber. I un oient proposa alternativa als conductors de la C-17, que surtin per muntanyà, vagin a petar a Tona i així se salten l'accident. Segons sembla, aquesta seria una alternativa. Han vist la història aquesta de Miguel Sebastián, que no es posa corbata perquè diu que ha de donar que els funcionaris no se la posin, i així la temperatura dels refrigeradors pot quedar 24 graus?
Però això no és nou, eh? Això es va inaugurar...
En Japó, sembla.
No, i aquí fa aquí, sí. dos o tres anys, algú a Madrid ja va començar...
A veure, expliqueu-me això, que no es porti corbata perquè què?
Perquè així pots posar l'aire condicionat a 24 clar, graus no i no a 20,
no,
per cas.
No tens que posar la refrigeració tan forta
i no gastes tant, consumeixes menys, i per tant a l'estiu, doncs va, alliberats de corbata. I ell se'n va anar al Banc Blau del Congrés sense corbata. Bono.
De totes maneres, és una norma de les administracions de tenir l'aire condicionat a 24 graus des de l'any passat, crec que recordaràs.
Hi ha una colla d'empreses que ja van començar fa temps. Si no recordo malament, la primera va ser Caixa Terrassa.
Caixa Terrassa, però, és veritat, sí.
Però després s'hi van afegir altres empreses a decidir posar l'aire condicionat a una temperatura, em sembla que eren 25 graus, i llavors, diguem-hi, donar més flexibilitat, no només és la corbata, és l'americana, diguem-hi, anar d'una manera més informal per no... La qüestió aquesta a mi em va recordar, ahir quan ho escoltava, em va recordar aquella altra anècdota del Terradellas, que deien que s'havia trobat el Xirinacs a pel Palau de la Generalitat i li va preguntar si anava d'excursió.
També. Diu, què mossèn, anem d'excursió?
Sí. I se'l va trobar, el va anar a veure.
O va anar a veure.
Amb pantaló curt. Sí.
I el...
Torni un altre dia.
I llavors, en fi, això té més a veure, dic, més que amb el Sebastián, esclar, té a veure amb la idiosincràsia del president del Parlament espanyol.
De tota manera, la política viu dels gestos i de les imatges, i vés a saber si Sebastián està intentant alguna cosa de... Sap?
Home, suposo que vol contraposar també la seva imatge
a la d'un sol vés més escolàstica, no?
No, jo crec que Sebastián té el problema, és el ministre que li toca el gran problema, que és el preu de l'energia, no? I per tant, lògicament, que hi ha els missatges de que hi ha que estalviar energia. I això és un sistema més. Ara, jo crec que aquí el tema, l'únic, això tindria... A mi el que m'ha sorprès més és l'actitud del Bono, no? Perquè és la segona vegada en poques setmanes que fa alguna cosa, perquè invita al Congrés dels Diputats els combatents republicans i després els renya perquè porten una bandera republicana. Evidentment no sé quina bandera volia el senyor Bono.
Però
que
estava portessin... enfadadíssima, més
no sé,
a més.
Clar, no sé quina bandera volia que portessin els combatents republicans, no? Volia que...
Jo trobo...
Jo crec que Bono és un personatge realment curiós, no? Realment
no
curiós.
No em negareu que, de tota manera, vistes les expectatives del que podria haver estat el senyor Bono en acció, està molt contingut. Sí, és a dir, que per
porta,
un parell...
Només tres mesos.
Hi ha notes en català, Joan Grau.
Un parell d'incidents.
En català, sí, sí.
Jo crec que l'home fa un esforç enorme, no
de
sé
contenció.
Com té l'estómac i deu tenir una enorme
no,
llaga.
Però això és la caricatura del Bono, però el Bono és un personatge del PSOE bastant dels més intel·ligents que hi ha. El que passa és que ell ha construït un personatge que no li ha anat massa bé, perquè els resultats de Castilla la Manxa a les últimes eleccions del PSOE no són bons, són bons per la Cospedal, com el senyor Rajoy ha reconegut molt bé, els resultats del Bono no són bons, però ell és un partidari de l'entesa amb els nacionalistes, claríssimament, eh? O sigui, amb uns nacionalistes, no amb els
nacionalistes
altres.
Rendits.
No, rendits.
Clar, eh? Jo partidari de la rendició.
No, seguint amb el Sebastián, és que el tema de la corbata a les Corts ahir venia precedit que ell va anar a treballar en metro, que va instar el seu departament a deixar el cotxe, el que deia... el Tàpia, no?, de la contaminació, etc etc. De totes maneres, a Madrid encara hi ha molts restaurants que si no vas amb corbata no et deixen,
no et deixen entrar.
No et deixen entrar aquí a Barcelona.
I què fa aleshores? Se'n posa una, vostè, o no?
No, no.
Se'n va a un restaurant que es pogués sense corbata.
Em va deixar de vestir la meva mare fa molts anys.
Si em permeteu, vull confessar als oients que tots els que m'acompanyeu, tots homes, aneu sense corbata, i ho celebro, perquè realment que aquestes alçades haguem d'estar discutint o haguem d'estar parlant del tema de la corbata, quan...
Bueno, parlàvem de Bono, eh?
Parlàvem de Bono, però el fet que el Sebastián no porti corbata, a més, i posi l'excusa del tema de l'aire condicionat, bé anirem el dia que pugueu anar a treballar vosaltres a una reunió de treball sense haver de posar la corbata, i a més no anireu tots vestits iguals, que fa pena, tot el colorisme que podríeu portar, veure tots els homes amb el traje, jaqueta i la corbata, i realment és una esclavitud que us l'hauríeu de treure de sobre.
Ara trucaran tots els fabricants de corbates i de vestits i d'americanes. Canviem de qüestió. Això passava ahir a la sessió del Congrés on parlaven de la crisi econòmica. El sentit general que ho expliquen aquest matí és un Zapatero entestat a dir que no hi ha crisi, que ho podem remuntar, i els altres, fins i tot, casa Duran Lleida, suggerint que fessin uns nous pactes de la Moncloa.
No, jo crec que el Zapatero, jo ho vaig veure tot, perquè tenia que escriure, jo ho vaig veure tot, que va ser dur, no? No, jo crec que el Zapatero hi va estar bastant bé, va reconèixer bastant les coses com són. Va reconèixer les coses com són, va dir les mesures que hi havia i va acceptar la realitat una mica a mitges i molt tard, sobretot molt tard. Jo crec que aquest home porta uns mesos de retras en acceptació de la realitat. I clar, això deixa els grups de l'oposició molt còmodes, perquè li poden dir, escolti, vostè no ho deia això fa 6 mesos. És evident que fa 6 mesos ningú a nivell mundial es pensava que la crisi pogués estar ara com està. Per això tots els organismes internacionals han revisat a la baixa totes les previsions a tots els països. Però ell va exagerar molt la nota de que aquí no passaria res amb un aspecte una mica infantil, com si Espanya pogués estar al marge de la crisi internacional. O sigui, aquí aquest concepte de les nacions-estats o de les nacions... Espanya no arribarà a la crisi. Sí, sí, una crisi terrible als Estats Units, el preu del petroli puja. Espanya no, Espanya estem molt bé. Bueno, això no pot ser, és un temperament infantil, no? Jo crec que en aquest sentit el Zapatero ahir va recuperar una mica de l'edat adulta, que havia estat una mica infantil últimament. I l'oposició, jo crec que el Rajoy no va estar bé ahir, jo crec que no va estar bé, però té molts mesos de crisi per davant. Té molts mesos de crisi per davant, hi haurà altres tardes, i hi haurà altres dades econòmiques. I jo crec que el Duran Lleida va estar gest amb dir-li una cosa: escolti, senyor Zapatero, finalment vostè tindrà que aprovar uns pressupostos i vostè tindrà que presentar unes mesures econòmiques i no té majoria. Vostè va... a Madrid van dir hem guanyat les eleccions, el PSOE, no? Ha guanyat les eleccions, ha guanyat el PP, però no té majoria, té que pactar per tindre majoria, i si no pacta per tindre majoria no podrà governar, no podrà aprovar els pressupostos. I jo crec que això és el que el Duran va posar de relleu quan ell parla de pactes de la Moncloa. El Duran el que està pensant és que pactin amb ell, i el Zapatero...
Sí, pot ser a la Moncloa.
Sí, sí, exacte, i el Zapatero, perquè té un altre pacte, que és el del Mas amb el Zapatero, atragantat, no? I jo crec que el Zapatero va vindre a reconèixer que sí, que segurament tindrà que pactar amb el Duran, no? Jo jo crec que va ser...
Amb el Durant o amb tots?
Amb el Durant, no?
No, dic això de l'economia, sí.
No, amb tots, impossible, perquè quin interès té el senyor Rajoy en pactar? El senyor Rajoy està...
Home, mostra, per exemple, que el PP dialoga.
Bueno, sí, però...
Aquest nou PP, diguéssim.
Això és el que dirà, però el PP vol tallar el cupó de la crisi econòmica.
Sí, sí, aquesta factura s'ha de cobrar.
Econòmica, i això, fins a cert punt, el partit de l'oposició, és jo sí que ho faci. El que passa és que hi ha coses que potser són excessives i tindrà que modificar-les. Ara, el Zapatero sí que és veritat que no té majoria i necessita una majoria. I aquesta majoria només la pot tindre a través de Convergència i Unió o a través d'una combinació més estranya amb el Partit Nacionalista Basc. I amb el Partit Nacionalista Basc no ho té bé fins que passi
les eleccions basques.
Les eleccions basques.
Cardús.
No, la política cada vegada és més així, que els debats són debats retòrics, i que les confrontacions són retòriques, són confrontacions de definició de les coses, més que debats per canviar les coses, és a dir, per interpretar-les, per posar una etiqueta. La política cada vegada té menys capacitat, per exemple, amb una crisi econòmica, per actuar. La crisi se li presenta i se n'hi anirà, se li marxarà sense que necessàriament... És a dir, podran posar tirites, alguns pagats, algunes accions perquè no afecti tant uns sectors o altres de la població, però la crisi arribarà i se n'anirà per la seva pròpia lògica. I llavors la confrontació política és una confrontació retòrica en la que l'ús de les paraules realment és important, i aconseguir, diguem, retenir o posar en dubte, ni que sigui posar en dubte que efectivament sigui una crisi, com que sempre hi ha alguns arguments tècnics per fer-ho. Hi vaig sentir el nostre contertulià Josep Oliver dient que no era una crisi, diguem, o sigui, diguem, insistint en les tesis socialistes, doncs llavors em sembla que si hi ha aval fins i tot tècnic, diguem, perquè no sigui pròpiament una crisi, doncs és un debat que es pot mantenir. El problema, des del meu punt de vista, segur que hi ha moltes més coses, però en Zapatero té un problema, que és que, de fet, si accepta que hi ha una situació de crisi, i n'accepta la gravetat, digue-n'hi crisi o com vulguis, però que accepti la gravetat de la situació actual, això és el posa de cara a la paret respecte del seu discurs electoral a les últimes eleccions. I llavors, en la mesura que disminueix ara la gravetat del que passa, queda més alleugerit de la possible interpretació de que ens va estar enganyant. És a dir, que com se li va acudir dir que ens tornaria 400 euros quan hi havia una crisi que era a la vista. Home, la dimensió, la profunditat, probablement no estava del tot assenyalada, perquè encara no la tenim del tot assenyalada ara, perquè és que no es poden assenyalar, aquestes coses arriben i se'n van sense que els experts puguin controlar-ho. Ara bé, sí que ja hi érem en la crisi. Sí que, especialment en aquest país, que ha estat especialment dura per la qüestió de la construcció, perquè el creixement havia estat recolzat fonamentalment en la construcció, en aquell moment ja no es venien edificis, ja estava tot, ja ho vèiem, ja hi érem, no es pot dir que no, i menys algú que té instruments per poder observar la realitat amb més precisió. Per tant, hi va haver engany electoral, i ara es tracta de minimitzar diguem, els costos d'aquell engany i de dissimular, de xiular.
Roures.
Sí, bueno, diverses coses. Primer, sobre el PP i ahir, el que se sentia abans de l'APM no era broma, va dir que la sessió va anar així, no? El Rajoy anava preguntant, i això que es diu la bancada del PP anava
responent, sí.
Responent i corejant. Però tot el seu discurs, estranyament, no va acabar amb cap proposta concreta, no? Diguem-ne, mesures econòmiques concretes ahir no en van fer. No sé si les faran avui quan continuï el debat, però això em va sorprendre. I l'única proposta concreta va ser una mena de proposta de pacte, no?, per sortir de la crisi i tal i qual, que segurament fa 6 mesos el to no hagués estat... el mateix. Això ho vaig trobar una mica sorprenent. Després, és que he llegit, no vaig sentir l'Oliver, però he llegit avui el diari, l'informe que va presentar, i jo crec que amb una cosa sí que s'ha de subratllar, i és que
en situacions de crisi o com es vulgui dir, igual, la paraula que es vulgui utilitzar, el factor psicològic i l'alarmisme no juga gens a favor, sinó juga en contra, perquè al final això és un reflexe de percepcions i de sensacions, sobretot amb el que té a veure amb el finançament, amb les inversions i tal i qual, no? És el moment adient, el senyor del banc que pensa li puc deixar amb aquesta empresa aquests diners per tal i qual. I llavors sí que des d'aquest punt de vista s'ha de ser molt responsable. Després es podrà entrar perquè això per sort es pot mesurar, no? Les crisis es mesuren amb el que es ven, amb el que es produeix, amb el que es comercia, amb el que s'exporta i tal. Bueno, en tot cas, el que sí vull subratllar, perquè jo no estic d'acord amb, diguem, l'afirmació categòrica de les mentides del Zapatero a la campanya, és que això és una crisi que no ve d'aquí, sinó que ve de fora i que ve condicionada per la crisi financera, pel preu del petroli, que recordem que no estarà menys, que va començar a pujar a causa de la guerra d'Iraq i que després continuen l'especulació, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha un nivell de responsabilitat, tal, estic d'acord amb el que deia el Joan, no? Que anem amb mesos, que sí que hi ha uns mesos de retard, o potser crec, perquè no s'han adonat de la profunditat, sí, potser pel que sigui.
Jo crec que hi ha una cosa, per més error, jo crec que hi ha una cosa que es diu engany, diu el Salvador Caldús ara. Jo crec que el Rajoy té raó, li diu, vostè és un optimista antropològic, el Zapatero, perquè crec que hi ha algú d'excés de confiança en ell, que també ho va demostrar amb el procés de pau al País Basc. Ho va demostrar. O sigui, el Zapatero és un home que té virtuts i té defectes. Una virtut és la força de l'optimisme, té una voluntat d'optimisme, de creure's que guanyava, per exemple, les eleccions del 2004 quan ningú s'ho creia, ell s'ho creia i això va contribuir a que guanyés. Però a vegades es passa d'optimisme, no? I jo crec que amb el tema del procés de pau al País Basc es va passar d'optimisme i amb la resolució de la crisi s'ha passat d'optimisme i ara es passa d'optimisme en creure que podrà mantindre, si la crisi, clar, és un tema quan dura la crisi, si podrà mantindre totes les mesures socials.
A veure, punt, Mar.
A veure, crec que estem parlem, hem dedicat massa temps a la tertúlia a dir si hi ha crisi o no hi ha crisi, perquè estem caient en el debat terminològic del Zapatero, i crec que aquesta fins i tot és una qüestió que no li va malament amb ell, perquè el que hem de parlar són de mesures per fer front a aquesta crisi. En termes macro, jo que soc economista, en termes macro, com diu l'Oliver amb aquest retall que tens aquí, Jaume, no hi ha crisi, perquè realment estem en creixement. Ara, què passa?
No hi ha
terme
recessió.
No hi ha recessió.
És diferent.
Va, però pots entendre. Llavors entraríem una altra vegada en si recessió implica crisi o no.
Quan el preu del petroli a nivell mundial doble en un any, ningú pot dir que no hi ha una crisi, perquè hi ha una crisi al món. Però es pensar que hi ha una crisi al món i no hi ha crisi a Espanya i no hi ha crisi a Catalunya és infantil.
Joan, no vull entrar en...
Perquè estan al món, Espanya i Catalunya
estan al món. No vull entrar en el tema si hi ha crisi o no, perquè és que el que volia dir és, a nivell macro hi ha creixement, però a nivell micro, és a dir, tenim uns problemes. El Celestino Corbacho va admetre la setmana passada que arribarem a un nivell d'un 11% d'atur. Tenim...
Quan va marxar el senyor Aznar, estaven a 11% de tot, i tothom deia que la situació d'Espanya era fantàstica.
Bueno, Joan, però és que
a mi sí que té raó, senyor Oliver.
A mi m'és igual...
Si estaven a 11% de tot, quan l'Aznar va marxar, i tothom deia que la situació d'Espanya era fantàstica.
A mi m'és igual si era Aznar o era Zapatero. El que m'interessa són les persones que es quedaran a l'atur, que es van quedant a l'atur cada dia i cada mes. I a mi el que m'interessa és que es fagin mesures per poder combatre la situació de precarietat que es poden quedar aquestes persones, i sobretot el que crec que és molt important d'aquesta situació econòmica crisi desfavorable, com li vau dir, és tots els immigrants que han estat treballant ara en temes de construcció, que s'estan quedant al carrer sense feina i sense una xarxa social a la que es puguin sostenir. I això crec que realment és un problema molt important, i en comptes de parlar de terminologia és el que s'hagués hagut de parlar ahir. I m'agradaria poder trobar i llegir són què es pensa fer per fer front a aquesta bossa de gent que es quedarà sense feina.
No, sense xarxa social, no? Si són legals, tindrà la mateixa xarxa social que un català.
Saps perfectament, Joan, que hi ha molta gent sense papers que està treballant a la construcció.
No, a la construcció sense papers no. Estan treballant al servei domèstic i aquests no es quedaran sense feina. Perquè si tu tens els teus pares o els teus fills, no els hi treuràs el sud-americà que tens. i tampoc trobaràs la manera de servei.
Hi ha immigrants,
o sigui,
sense...
No posi la mà al foc, que hi ha molta gent que potser no feia una obra molt important, molt taxada, però potser fent coses a casa, allò de paleta...
No és el gruix.
A mi no em tindreu
discutint,
Jaume, si 11% o 10%. A mi el que m'interessa és la gent que va a l'atur.
Els anaven a buscar amb un polígon industrial on hi havia compra i venda de material per la construcció, cada matí. Els anaven a buscar en furgonetes i no tenien papers.
A nivell de persones i a nivell humà, efectivament hi ha crisi. És a dir, ara arribar a final de mes costa molt. I el que hem de debatre són quines mesures. I ni el senyor Durán, quan parla de pactos de la Moncloa, crec que està parlant amb aquesta gent que s'està quedant al carrer, ni el senyor Zapatero, quan està debatent amb temes semiològics sobre crisi, van amb aquesta qüestió. És a dir, jo crec que el que hem de reclamar és que ens diguin què pensen fer davant de la crisi, davant de la situació de desprotecció que es pot trobar molta gent.
Estem acabant aquesta tertúlia. Algun comentari sobre el Partit Popular de Catalunya? Se suposa que Alicia Sánchez Camacho guanyarà les eleccions aquest diumenge.
Bé, això és el previsible i és el que és, diguem, si el món és món, diríem, ha de passar. De tota manera, jo penso que la Nebrerat tindrà un suport més gran probablement del que hauria tingut en el cas que hi haguessin hagut 3 o 4 candidatures en el Congrés. És a dir, que probablement alguns adversaris més directes del senyor Cirera o el senyor Fernández o del qui sigui, o fins i tot algú que es pugui sentir molest per la imposició des de Madrid del candidat, tindrà on abocar el seu malestar, a part dels que puguin ser ja els vots que no segueix la Montse.
El tema del Partit Popular sempre és el mateix. O sigui, sempre és que el rei del Partit Popular a Madrid posa el seu virrei a Catalunya. I clar, aquest no és un sistema de funcionar. I ara el Partit Popular travessa una crisi forta des de que el que no era el rei, però que es pensava el rei, que era el senyor Acebes, va assassinar el senyor Piqué fa un any. Piqué és una persona que segurament se'l pot criticar molt, però evidentment havia fet un esforç per posar el Partit Popular en un nivell de diàleg a Catalunya. I aquest senyor va ser assassinat per l'aznarisme, que és el que el va encombrar, però el senyor Acebes va assassinar el senyor Piqué. I ara, substituir l'assassinat costarà, i el senyor Rajoy ha apostat per l'Alicia Sánchez Camacho, no és el pitjor que hi ha. Ara, té que tornar a fer el mateix, que és que la direcció de Madrid implanta el seu delegat a Catalunya, i això no és bo per créixer.
És a dir, tots un darrere l'altre han estat posats per algú de fora, per tant, diguem, tampoc es poden estranyar massa de que els treguin de la mateixa manera que els van posar.
Però és sorprenent que es busqui, diguem-ne, que es delegui amb una persona que no està al Parlament, per tant, la defensa de les posicions del PP, etcètera, etcètera, estarà minvada des d'aquest punt de vista. I en tot cas el que sí m'agradaria saber, perquè crec que l'entrevisteu després, és quina és la seva posició.
Ara mateix entrevistarem.
Sobre aquest manifest en defensa del castellà, no? Perquè veig que el PP de Catalunya hi ha posicions diverses. De les quals me n'alegro, però...
El manifest a favor del Mundo, vols dir?
El manifest
a favor del Mundo, perquè el Mundo ha perdut les eleccions generals. Ha perdut el Congrés del PP i ara, com vol, per fer bullir l'olla...
Bueno, també perdrà allò del manifest.
L'ha firmat
però...
tot Telecinco en massa, l'ha firmat tot el Partit Popular...
Quan el segon diari d'una capital fa una campanya a favor de la llengua, tothom ho firmaria. O sigui, és molt difícil a Madrid que demani una firma a favor de que l'espanyol estigui considerat i no firmar-lo. O sigui, ara, això és una campanya d'un diari que ha perdut les eleccions generals i que ha perdut el Congrés del Partit Popular. Llavors, jo el que estic una mica estranyat i molest és que Catalunya contribueixi a la campanya de màrqueting del senyor Pedro J. Ramírez, francament.
Volia fer un petit apunt amb el tema que dèieu de la Montserrat Nebrera. Jo que segueixo el tema del Partit Popular, coincideixo amb Cardús que si Nebrera es presenta pot tenir un nivell de suports més elevat del que tindria.
Per perdre,
però pot tenir... És que la clau crec que és estar... Si Montserrat Nebrera podrà arribar a disputar, perquè Montserrat Nebrera, pel que em consta, té els avals que no sobrepassen, diguéssim, molt per sobre la criba... No sobrepassen, i els que té poden estar doblats, poden haver avalat altres candidats, amb la qual cosa s'anul·larien i Montserrat Nebrera no podria anar al Congrés.
Ni tan sols anar al Congrés.
Exacte.
Mm-hmm. Amb el tema de Telecinco molt curt. Hem oblidat, perquè no s'aplica, que hi ha una llei de televisions privades
que obligava les televisions privades a tenir desconnexions amb la llengua de la comunitat autònoma, etc, etc, i que quan es va refer el mapa audiovisual fa 2 anys i mig, aquesta tònica es va mantenir. Llavors trobo sorprenent que d'una banda incompleixin la llei, però d'una altra banda s'apuntin el famós manifest. No?
Acabo aquí. 3 quilòmetres de retencions a la C-17, un carril tallat, cap vehicle retirat encara. Per tant, bueno, algunes fonts parlen de més de 3 quilòmetres de retencions com a conseqüència d'un accident en direcció a Barcelona a l'alçada de Seva. Tanquem aquí la tertúlia. Marc Jiménez, Salvador Cardús, Joan Tàpia i Jaume Roures. Gràcies i fins a la pròxima. Bon dia.